5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que sempre ha d'estar present en totes les coses que fem, perquè som humanitat. Bé, un equip que encapçala el Toni Olivella, l'impagable Toni Olivella, amb l'ajut del Marc Pujol, que quan convé donar un cop de mà, doncs aquí estoy, mi comandante. I després tenim també la impagable Goretti Martínez, que quan jo acabo de fer aquestes 5 explicacions sobre la biografia o un efemèride d'algun fet històric, doncs agafa aquestes explicacions i les penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca, on vosaltres les podeu consultar qualsevol dia i qualsevol hora. Ja són més de quasi 1.900, o una mica més de 1.900, i per tant teniu per poder triar i remenar. Però, de fet, nosaltres també tenim una tercera pota, que és la música, i sempre busquem una cançó per començar el programa. Avui no farem pas l'excepció, i per tant hem buscat i hem trobat a la cançó italiana una cantant que en el seu moment va tenir un cert èxit, però que tampoc és d'aquelles que diguis «Ostres, te la trobes hasta la sopa, la Milva», que et fa una cançó que porta per títol precisament «Canzone». Doncs avui començarem amb italià, «Canzone». 21 d'abril de l'any 1824, el dia que neix el músic català i polític també, Josep Anselm Clavé i Camps. Neix a Barcelona, com diem, el 21 d'abril de 1824, és fill d'un fuster i d'una senyora de casa seva, el Francesc Clavé i l'Agnès Camps, una família modesta però molt estable, però que en un moment determinat pateix un revés, sobretot per part del nen, perquè el Josep Anselm, quan compleix 6 anys, perd la visió d'un ull per culpa d'una infecció. Naturalment, abandona l'escola i entra a treballar amb el seu pare de torner. Però la feina que ha de fer en una postura forçada per l'ull, clar, només té un ull, li genera un procés de malformació a l'esquena i, per tant, el noi no funciona bé i abandona, influït segurament pel gust, per l'art de la seva mare, doncs es tira cap a en plan autodidacta cap a la música i la poesia, mentre políticament, seguint les directrius del pare, doncs entra en el pensament relativament socialista provinent de França. Aviat aquesta facció per la música i en concret per la guitarra serà una opció professional, ja que diferents cafès de Barcelona el reclamaran o el llogaran com a guitarrista a tavernes, llocs d'esbarjo i tot això. Pel que fa a la política, ell es declararà i s'afiliarà clarament a les esquerres i republicans, i es relacionaran-se amb gent com Narcís Monturiol, Abdó Torrades, amb qui creen el primer diari comunista de Catalunya, mentre participen a les revoltes urbanes dels anys 1840-1843, cosa que li portarà doncs ser arrestat i empresonat a la Ciutadella. Quan surt de la presó, tornarà a la música, als cafès de Barcelona, però ja llavors com a autor, i proposarà cançons pròpies d'ell, més refinades i que al públic li agraden molt, i sobretot els ambients musicals. El 1845 uns amics li diran: escolta, i per què no crees doncs una orquestina, que ara això s'està posant molt de moda aquí a Barcelona, es reuneix una sèrie de gent, toquen instruments diversos i fan... I ell diu: ah, doncs sí, i funda una orquestrina que porta per nom l'Aurora, amb una vintena d'homes que toquen instruments populars diversos, guitarres, bandúrries, panderetes, triangles, tot això, i com diem, que estan de moda a Barcelona en aquell moment, però que aquest destaca bastant perquè, vista la disparitat del grup, el que fa el Josep Anselm Clavé és fer-los cantar a tots junts, dona allò que en dirien els tècnics una textura polifònica, allò hi ha les diferents veus, i crea una societat coral, la fraternitat, la primera que existirà a Espanya d'aquestes característiques, apropant la música i la cultura a la classe treballadora, al mateix temps que l'incita doncs, a una certa revolta social, i es va escampant el model per tota Catalunya. El 1853 l'èxit farà que Clavé llogui els jardins de la Nimfa, el Passeig de Gràcia, per poder-hi fer amb regularitat concerts, amb naturalment el disgust de la benestant, de la societat benestant barcelonina, que diu que això de que els obrers vagin a música no els hi agrada. El 1856, quan hi ha la vaga, com a fruit de la vaga general, el Clavé serà detingut i deportat durant un any a les Illes Canàries. Quan torni, el 1857, recuperarà l'activitat dels jardins aquests d'Euterpe, que no havien deixat mai de funcionar, amb gran èxit, i farà sessions, mentre que la fraternitat, sessions de música, mentre que aquella fraternitat que s'havia creat, aquella societat coral, es convertirà en la societat coral Euterpe de més àmplia abast, i que es dedica a assessorar a altres d'això, creant l'Associació Euterpense, una federació d'entitats corals que ajuda i assessora, que incorpora música de fora, per exemple tot el que és Wagner i el Tannhäuser, que publica un diari, el Metrònomo, i que divulga aquesta activitat social catalana. La cosa no agrada massa a les institucions i el 1867 Clavé és detingut i deportat a Madrid. Però les activitats del Jardí d'Euterpe continuen, i de la societat, els balls i totes aquestes coses. Quan el 1868 es produeixi la Revolució de Setembre, la Gloriosa, això farà que els cors de Clavé doncs agafin un paper estrictament musical, perquè tota la responsabilitat política passarà primer al Partit Democràtic, després al Partit Republicà, I el Claver, fins i tot, que havia mantingut una activitat política, però com a militant, ho començarà a ocupar càrrecs públics. Entrarà a la Junta Revolucionària el 1868, serà vicepresident del Pacte de Tortosa del 1869, elegit diputat, serà nomenat president de la Diputació de Barcelona i acabarà, quan es proclami la Primera República Espanyola, com a governador civil de Castelló i delegat del govern a Tarragona. Però el 3 de gener de 1874 el general Pavia diu que ja està bien de liberalismos, liquida la república i les esperances democràtiques del poble i, per tant, al Claver no li queda altra solució que tornar cap a Barcelona i, malalt com està, perquè ja té una edat i totes aquestes coses, morirà el 24 de febrer del 1874. I, naturalment, si hem parlat dels cors de Claver, hem de posar una musiqueta que sigui dels cors de Claver. Hem trobat la clàssica i molt estimada aquí a Catalunya cançó del Rossinyol, interpretada pels cors de Claver, i, per tant, aquí la teniu com a complement d'aquest record a la figura del músic i polític català Josep Anselm Claver. D'abril de 1870, el dia que neix a la localitat russa de Simbirsk el que serà el líder revolucionari Vladimir Ilich Ulyanov, més conegut com a Lenin. Lenin era fill d'un funcionari de l'administració imperial russa, un bon funcionari perquè la família estava econòmicament bé, i ell, però, de petit va estar vinculat a la política perquè va tenir un germà gran, Alexander, que, i era uns quants anys més gran que ell, que va entrar com a membre d'un grup terrorista que volia assassinar el tsar. Ja sabeu que Rússia en aquells moments estava molt revolucionada, volia assassinar el tsar Alexandre III, i que el 1887 va ser perseguit per la policia, arrestat i, evidentment, executat per la policia secreta quan li van trobar entre les seves pertinences una bomba. Això va fer que el Vladimir es radicalitzés, ell que era un nen més o menys normal, i es va començar a implicar en la política nacional de molt jove per aconseguir progrés per tota la gent. De la seva època d'estudiant va tenir activitat revolucionària, que el van expulsar de la seva primera universitat on estudiava dret, però va anar fins a Sant Petersburg i va acabar i es va graduar com a advocat el 1891. El 1895 va fundar, junt amb altres companys, la Unió de Lluita per l'Emancipació de la Classe Obrera, amb una ideologia clarament ja marxista, i que va organitzar, entre altres coses, la vaga més gran que s'havia fet fins aleshores a Rússia. Això li va costar, amb altres membres, doncs, ser arrestat ràpidament i per la policia secreta i desterrat, deportat durant un any i escaig a Sibèria, allò, a podrir-se a Sibèria. Però com que els tsaristes tampoc eren molt massa ben organitzats, doncs tot i estar a Sibèria va aconseguir seguir col·laborant amb la causa socialista, llavors encara es deia socialista, i va ser quan, com que estava a prop del riu Lena, doncs va adoptar el pseudònim Lenin, que en rus vol dir el que pertany al riu siberià Lena. El 1900, quan es va acabar el seu exili, el seu desterrament, el Lenin va dir, si torno a Rússia quedarem igual. Per tant, el que va fer és agafar el petate i anar-se'n cap a Suïssa per continuar amb la seva lluita obrera, perquè els russos ja s'estaven començant a posar pesadets empaitant a la gent. Allà va fundar el diari La Xispa, Iskra, en rus, que es va fer popular entre la classe obrera i que es repartia clandestinament per enfortir el Partit Obrer Socialista Rus. Però el Lenin demanava una lluita revolucionària professionalitzada, no pels camins, diríem, del diàleg i totes aquestes coses. Això va fer que el partit, l'any 1903, es dividís en dos grups. Els bolxevics, que seguien el Lenin i eren partidaris d'anar per feina i de la revolució i de tallar cap si convé, i els menxevics, que dirigia Juli Martov i que eren més partidaris de la via política, és a dir, de la via allò va convencional, per dir-ho així. Perquè la mala gestió governamental del tsar, llavors ja era el Nicolau II, va fer que el 1905 es comencessin a engegar revoltes demanant drets polítics, i això va fer que el Lenin digués, doncs hem de tornar a Rússia, i va tornar a Rússia per ajudar aquesta revolució russa de l'any 1905, però com que els bolxevics i els menxevics, aquests dos sectors que dèiem del partit, estaven esbatossats, l'any 1907 va fracassar aquesta revolta i va obligar a Lenin a tornar cap a l'exili, que duraria 10 anys més, perquè si no ja anaven per ell. La lluita aquesta interna entre els bolxevics i els menxevics va continuar fins a 1912, quan el Partit Socialista, el Partit Obrer Socialdemòcrata Rus, es va dividir i que amb la Primera Guerra Mundial aquesta divisió el Lenin la va convertir en una guerra civil. Una guerra civil que els obrers i soldats de Petrogrado, de Sant Petersburg, van iniciar i que va fer fora el tsar, mentre que Alemanya agafava, deixava que el Lenin tornés a Rússia, fins i tot li van posar un tren perquè hi pogués anar, esperant així que no estiguessin, perquè recordem que Rússia i Alemanya estaven en guerra, hi havia la Primera Guerra Mundial. Efectivament, Lenin va arribar a Petrogrado, va, diguem-ne, tancar la seva participació a la Primera Guerra Mundial i va impulsar la Revolució d'Octubre, la que alguns anomenen la Segona Revolució, que va portar el poder als soviets, mentre ell és nomenat president del Consell de Comissaris del Poble, que equivaldria al president de la República, i com diem, amb el tractat de Brest-Litovsk treu la Rússia de la Guerra Mundial abans del tractat de Versalles, que hi manté a dintre de Rússia, però la guerra entre els seus partidaris i els altres que reben el nom de russos blancs del general Kolchak, de l'almirant Kolchak, que Lenin derrota. El 1921 s'acabarà aquesta guerra civil i Lenin impulsarà la nova política econòmica per recuperar el país i ajudar a tirar i constituint la base del comunisme. Això sí, també creant una policia secreta que perseguirà els opositors i les revoltes i tot això. El 1922 passarà president de la Unió de Repúbliques Soviètiques Socialistes Soviètiques, la URSS, i anirà retallant poc a poc el poder dels socialistes, deixant-lo en mans dels comunistes, i ailàs delegant-ho cada vegada més en Joseph Stalin, fins que el dia de la mort de Lenin, el 21 de gener de 1924, pujarà Stalin al poder i ja sabem el que va passar després. I com que tot això ha anat al voltant de Rússia, doncs hem buscat una cançó que parlés de Rússia i ens n'hem recordat que una de les primeres pel·lícules del James Bond era From Russia with Love, que tenia una banda sonora molt maca. Per tant, en record de Lenin, en record de Rússia i en record del James Bond, aquí teniu el Matt Monroe cantant From Russia with Love.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there are men I suddenly knew you'd care again. My running around is through, I fly to you from Russia with love.
D'abril de l'any 1981, el dia que mora a la localitat catalana de Llofriu, al Baix Empordà, l'escriptor català Josep Pla i Casadevall. Era primogènit dels quatre fills d'una família acomodada i de petits propietaris rurals, l'Antoni Pla i la Maria Casadevall, que va ingressar a fer el seu batxillerat a l'Institut General Tècnic de Figueres l'any 1909, va passar després a l'Institut de Girona, on va estar intern des d'aquell any amb els germans maristes. Expulsat d'aquell internat el 1913, va tenir problemes amb l'examen de grau, que no el va aprovar fins al desembre, perdó. Però el noi, bé, era de bona família, com dèiem, i va passar a estudiar ciències a la Universitat de Barcelona. Va començar estudis de medicina, però a mig curs va dir: oi, això de medicina és molt pesat, i es va passar a dret perquè deia que volia ser notari. Mentrestant, però, a Barcelona ja freqüentava l'ambient de l'Ateneu barcelonès i anava a la tertúlia diària que feien gent com en Josep Maria de Sagarra, l'Eugeni d'Ors, el Francesc Pujols i totes aquestes coses, enriquint, per tant, la seva cultura. El 1919 es llicencia en dret, però entra a treballar de periodista, primer al diari Les Notícies, després a un altre diari que es deia La Publicitat, i és nomenat l'any 1920 corresponsal a París, després l'any següent a Madrid primer, després a Portugal, Itàlia, després a Berlín i tot això. Però el 1924 posa la pota, fa un article crític amb la política militar espanyola al Marroc i és acusat, el sotmeten a un procés militar que portarà a l'exili a París durant un any, on es dedicarà a conspirar amb l'oposició catalanista a la dictadura que llavors està manant a Espanya, de Primo de Rivera, anant a veure, per exemple, en Francesc Macià, a qui sembla que li va proposar que es podien assassinar el rei Alfons XIII i fer un aixecament a la zona del Rif, o sigui, en definitiva, desestabilitzar Espanya. Però el noi, mentrestant, també ha començat a escriure i el 1925 va publicar el seu primer llibre, Coses vistes, amb un èxit relativament important, el qual va seguir Rússia, una crònica d'un viatge a aquell país abans de que el seu retorn a casa després d'aquell exili que li havia proposat el Primo de Rivera. Quan arriba a casa, torna a casa el 1927, entra a la Veu de Catalunya, de la Lliga Regionalista, on farà amistat amb Francesc Carbó, que, curiosament, el matí que es proclama la Segona República Espanyola, el nomena ell corresponsal a Madrid pel diari. Allà escriurà, doncs, el llibre Madrid, que és una mena de diari dels primers dies de la Nova República i tot això. Però no li agrada i, al·legant raons de salut i tal, abandona Madrid el 1936, just pocs mesos abans de la guerra de que esclati la Guerra Civil Espanyola, i abans de fugir cap a França en un vaixell en direcció a Marsella i acompanyat de la seva amiga en aquell moment noruega, Adi Enberg. Seguirà a l'exili a Roma, escrivint per encàrrec de Francesc Carbó, que mentrestant aquí doncs, hi ha la Guerra Civil, la història de la Segona República Espanyola, que naturalment no serà inclosa més tard a la seva obra completa. Bé, en qualsevol cas, el 1938, a punt d'acabar la guerra, trenca amb Francesc Carbó, fa un canvi ideològic, trenca amb Francesc Carbó, agafa la maleta, se'n va cap a Biarritz, d'allà passa clandestinament a Sant Sebastià i, per tant, entra a l'Espanya franquista per tornar a Barcelona el gener de 1939 acompanyant el Manuel Aznar i amb l'encàrrec de dirigir el diari La Vanguardia. Però, com que la seva actitud no sembla massa... sembla una mica tèbia, no? Doncs el que fan és fer-lo fora, posar-hi el Galinsoga, el famós Galinsoga, el nou director serà, i ell s'autoexiliarà a Llofriu, on començarà a gaudir de les seves propietats que hi té, i passarà tota la guerra europea, i anirà escrivint, sobretot el setmanari Destino, mentre va recuperant lentament el contacte amb la societat catalana i comença a intentar escriure en català, cosa que serà dels primers que ho facin quan el govern del Franco ho permeti, no?, fitxant per l'editorial Selecta, de Josep Maria Cruzet, on es prepararà, o anirà preparant, a part de reportatges d'abast mundial, anirà preparant la seva obra completa en català, que en principi havia de tenir 29 volums. Però per diverses raons, algunes d'elles polítiques, el projecte amb aquesta editorial Selecta de Josep Maria Cruzet fracassa i el pla el que farà és signar un contracte en exclusiva amb l'editorial Destino, de Josep Berger, de la revista Destino, que reeditarà la seva obra completa, començant per un volum inèdit, el Quadern Gris, que tindrà un gran èxit. Però diríem que la seva tebió política i actitud el van distanciant dels sectors més catalanistes, tot i que la Generalitat de Catalunya li reconeix el seu valor literari i li reconeixerà amb la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya que li imposarà Josep Tarradellas a l'any 1980. En Josep Pla i Casadevall morirà, com ja hem dit al començament, el 23 d'abril de 1981 al Mas Pla de la vila de Llofriu, amb una obra completa publicada que en aquell moment tenia 38 volums i convertint-se en un referent obligat de la literatura catalana. I com que Pla es centrava molt en el seu país, en Catalunya, tot i que de vegades les seves opinions no eren massa coincidents amb la majoria, doncs hem volgut buscar una cançó que parlés de Catalunya, però amb una certa distància, i bé, hem recordat que hi havia una cançó del Lluís Llach, crec que és, que portava per títol i porta per títol País Petit. Aquí la tenim amb una interpretació del gran tenor català Josep Carreras. País Petit.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val és així. Com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Com tu i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veït. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se val és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Com tu i sempre em sabré. El meu país és tan petit que sempre cap dintre del cor si és que la vida et porta lluny d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Com tu i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. Malalt d'amor pel meu país.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
24 d'abril del 1854. El dia del casament a Viena de l'emperatriu Elisabet amb l'emperador d'Àustria, Francesc Josep I. Elisabet de Baviera, que molts coneixem gràcies al cinema i gràcies a l'actriu Romy Schneider, la coneixem com Sissi. Era el nom que tenia de família. Ella era filla del duc Maximilià de Baviera i de Ludovica de Baviera, la seva mare, que era la branca una branca secundària de la casa reial que manava doncs, a la zona aquella de Baviera i tot allò. Neta, per altra banda, del rei Maximilià i de Josep Maximilià I de Baviera, també, i neboda del rei Frederic Guillem de Prússia i de Joan de Saxònia. És a dir, tot era una mena d'aiguabarreig, perquè també era parenta de l'emperador Francesc I d'Àustria. Bé, en qualsevol cas era el tercer dels 8 fills que aquella parella del Maximilià i la Ludovica van tenir i que va viure tota la vida, com que era això, la branca secundària, doncs estava allà en un castell al mig de la muntanya, una vida senzilla, a la natura, educada directament per la seva mare i allunyada, per dir-ho així, del protocol del protocol de la cort, que desconeixia, mentre que els estius doncs, els dedicava a fer esport, muntanyisme, equitació, pesca, etc., i estudiar ciències naturals. No tenia excessiva requesta entre els joves, era el que es deia allò un xicotot, i massa no en volien, però la seva mare estava entestada en voler-la casar. Però ella tenia una germana gran, l'Helena, que aquella sí que era més femenina, que era més delicada, per dir-ho així, i per tant, bueno, els joves com a mosques per allà que anaven. I una de les que va fomentar això i buscava aquesta noia per hereva, per casar-la amb el seu fill, el futur Francesc Josep I d'Àustria, era la arxiduquesa d'Àustria, és a dir, la dona de l'emperador d'Àustria, Sofia, que això buscava una dona pel seu futur fill. I es va fixar amb l'Helena i va dir, escolta, aviam, Ludovica, per què no veniu al castell a passar uns dies i així els nens es coneixeran i a veure si la cosa funciona i tal. La Ludovica ho va acceptar, però com que en aquell moment l'Elisabet, és a dir, la germana que ningú donava un duro per ella, doncs estava molt embolicada amb un jove que ella considerava que no li convenia, doncs va dir, bueno, però portaré l'Elisabet. Ah, bueno, és igual, porta-la i tal. I total que se'n van cap allà. A més, l'Elisabet es veu que el germà del Francesc Josep, aquest primer que havia de ser l'emperador, li havia posat l'ull a sobre i sabien també que, bueno, aviam si arreglem dos, aviam si matem dos ocells d'un tret. Total, que el 16 d'agost de 1853, la mare aquesta de la Ludovica, l'Elisabet i la seva germana gran, l'Helena, arriben al castell, arriben al castell d'Isqui i allà, però han tingut un viatge molt complicat, no, l'equipatge no ha arribat, les cambreres tampoc han arribat, van vestides de negre perquè se'ls ha mort una tia fa uns 4 dies i bueno, s'han d'arreglar per presentar-se davant del futur emperador, davant de l'hereu. Mentre l'Helena hi van les criades de l'emperatriu i tot això, les ajudantes de l'emperatriu per poder-la presentar ben guapa, l'Elisabet tota sola es prepara, es pentina, es fa dues cues llargues i es fa simpàtica amb tothom. El que passa és que després d'això, l'endemà al dematí, el futur emperador, aquest, el Francesc Josep I, va visitar la seva mare al dematí, quan es desperta, mare, escolta, voldria parlar amb tu. Escolta'm, jo trobo molt més atractiva l'Elisabet que no pas l'Helena. Jo no em vull casar, perquè tot això ja s'havia remenat abans. Jo no em vull casar amb l'Helena, em vull casar amb l'Elisabet. I quan a la nit es fa el ball per veure què passa i tot això, la que ja la comencen a anomenar Sissi, es posarà a ballar amb el Francesc Josep i el Francesc Josep en aquell moment li regalarà un ram de roses vermelles. Ella no ho sap, però allò és el llenguatge de la cort quan es demana la mà d'algú, quan es fa la petició de matrimoni. Ella no ho entén. I, de fet, quan li expliquen, diu que no, que ella no es vol casar. Per què? Perquè, home, la meva germana tindria un disgust, és la meva germana la que s'hi ha de casar, no? És l'Helena que s'hi ha de casar. Però la mare la convenç dient-li, escolta, a l'emperador d'Àustria no se li poden donar carbasses. Si ell diu que es vol casar amb tu a casar-te. I efectivament, el 24 d'abril de 1854, amb només 16 anys, l'emperatriu, l'Elisabet de Baviera, més coneguda per Sissi, es casarà amb Francesc Josep I, que acabarà sent l'emperador d'Àustria i també el rei d'Hongria. I tindran 4 fills, la Sofia, la Gisela, el Rodolf, que serà l'hereu, però que acabarà morint, és igual això, i la Maria Valèria. L'Elisabet era rebel, però era guapa, políglota i una gran amazona pujant a cavall. Però després del naixement del Rudolf aquest, doncs va canviar de manera de ser, es va tornar molt, molt obsessiva de la seva forma física, de l'alimentació, i no volia que li fessin retratos i tot això, i va començar a agafar-li una febre de viatjar, com allò del Capri, hem de viatjar. Bueno, viatjava contínuament, no estava mai més de 2 setmanes en un lloc. I fugia obsessivament de Viena, no li agradava gens Viena. Allunyada de la vida pública, però vetllava pels afers d'estat. Va estar al darrere de la coronació, no va parar fins que va aconseguir que el seu marit fos coronat també com a rei d'Hongria, i en definitiva ella esdevingués també reina d'Hongria, i que es creés unificant l'Àustria i Hongria, l'imperi austro-hongarès, el 1867. Però en un d'aquests viatges, i concretament el 10 de setembre de 1898, mentre passeja pel llac Lehmann, un terrorista, un anarquista, vaja, italià, Luigi Luceni, s'acosta amb ella i li clava un estilet al cor. Al començament ningú se n'adona, ni la mateixa Elisabet, però quan intenta pujar el vaixell cau a terra i veuen que té el pit ensangonat i, per tant, malament, malament ho teniu. El cadàver de l'emperadriu anirà a Viena i serà enterrat allà, a la Iglesia dels Caputxins, en contra de la seva voluntat. Ella odiava Viena, que deia que volia ser enterrada a la illa grega de Corfú. Aquesta és la història que després el cinema ens ha transmès, més o menys edulcorada, de l'emperadriu Sisi. Un emperadriu que, curiosament, té una cançó en el repertori català, i és una cançó que canten els Valldemossa i que porta per títol Elisabet, emperadriu d'Àustria. Ves per on, mira què tal. Doncs bé, acomiadem aquest record de la Sisi, de la Romy Schneider protagonitzant allò, i em sembla que era Louis Jourdan que feia d'emperador, però, evidentment, la Sisi va, la Romy Schneider va eclipsar tots els altres, amb aquesta cançó en català dels Valldemossa que porta per títol Elisabet, emperadriu d'Àustria.
Coneix un nou prodigi, tot ell reflorirà de misteriós prestigi. Passava la visió, passava l'estrangera i encara sent olor de rosa de Baviera. Ja t'hi ha besat un pàl·lid alabastre. Antígona ha passat i encara en queda rastre. Passava la visió, passava l'estrangera i encara sent dolor de roses a Baviera. De Miramar coneix un nou prodigi, tot ell reflorirà de misteriós prestigi. Passava la visió, passava l'estrangera i encara sent dolor de rosa de Baviera i encara sent dolor de rosa de Baviera.
Vint-i-cinc d'abril de 1917. el dia que a la localitat estatunidenca de Newport, a Virgínia, a l'estat de Virgínia, neix la cantant Ella Fitzgerald, coneguda com The First Lady of Song, la primera dama de la cançó. Era filla d'un conductor de tren, William Fitzgerald, i d'una bugadera, Temperance Fitzgerald, també per patrimoni, que li deien Tempi, que es van separar quan la nena era molt petita. Ella i la mare van abandonar el pare, se'n van anar a viure a Yonkers, al costat de Nova York, bastant amb pobresa, diguem-ne, sense, amb una mà davant i una mà darrere, com diem en català, i acompanyades del nou promès, del nou nòvio de la Tempi, de la mare, Joseph da Silva, amb qui ella va tenir una segona, la Tempi va tenir una segona filla, la Frances Fitzgerald, però que era fill, era germanastre, per tant, de la Fitzgerald, abans de que el 1932 morís la mare en un accident de trànsit. Després d'un temps vivint amb el seu... era marit ja, el da Silva, l'una tieta de la part de la família de la mare, de la tieta Virgínia, es va fer càrrec de la Ella, i quan el da Silva va morir d'un atac cardíac va incorporar al paquet l'altra filla que havia tingut, la Frances. Tot plegat, ja enteneu que això es va generar en la Ella una colla de problemes que es van manifestar doncs, amb l'absentisme escolar i amb molts problemes de comportament, fins i tot policíacs, és a dir, va ser internada al reformatori dues o tres vegades, escapant-se cada cop, i a casa seva també amb un comportament conflictiu. Però de petita havia començat a ballar i a cantar en un club escolar i al cor d'una església episcopaliana, l'església de la Betània Africana, en deien, on va aprendre, a més, a tocar el piano i va començar a estudiar música de la mà dels primers enregistraments que havia fet els Boswell Sisters i un tal Louis Armstrong, que llavors no era ni molt menys tan conegut. El 1932 es va traslladar a Nova York per viure amb un oncle que li havia ofert la possibilitat de que anés a viure amb ell i que entrés a la State Training School for Girls de Nova York, una mena d'hospici que formava les nenes i que ella va abandonar el 1934 quan va guanyar un concurs d'amateur de cançons amb una peça titulada Judy i va debutar cantant al Harlem Apollo Theater de Nova York. La noia va dir, carai, va cridar l'atenció d'una colla d'interessats o de músics. Va estar un temps amb una banda de Tiny Bradshaw i va entrar després ja en plan seriós a l'orquestra de Chick Webb, recomanada per un altre arranjador i saxofonista, en Benny Carter, que l'havia sentit a cantar i que va dir allò de nena, tu vales mucho. El 1935, doncs, començarà a cantar fixa, sempre a la banda de Chick Webb, al Savoy Ballroom de Harlem, de Nova York, amb força èxit. En dos anys ja la meitat de les peces que cantava o que tocava la banda eren cantades per ella i va començar a fer gravacions com, per exemple, a la Tisket a Tasket, que va ser el seu primer gran èxit, però encara d'una manera molt incipient. Ni feia les seves famoses improvisacions, ni practicava com va fer després a l'escat. Va fer alguns enregistraments, però no es penseu que enregistraments menors, amb Louis Armstrong, amb Count Basie, amb Duke Ellington, i quan va morir l'amo de l'orquestra, el Chick Webb, el 1939, la banda va decidir continuar la gira que estaven fent com a Ella Fitzgerald i la seva famosa orquestra. Però això amb ella li anava una mica gran, va dir, escolteu-me, jo no... I el 1941 va decidir començar la carrera en solitari, cantant amb Louis Jordan, amb els Delta Rhythmin, amb Bing Spots i tota aquesta colla de gent. I el 1946 va entrar en els concerts que feia el promotor musical Norman Granz, que es deien Norman Granz Jazz at the Philharmonic, i va entrar ella a cantar i el Granz es va convertir en el seu mànager, que li va ajustar l'estil, diguem-ho així, col·locant-la a la banda de Dizzy Gillespie, on va incorporar el bebop, va incorporar l'escat i va començar a fer gravacions mítiques com el Lady Be Good o el Flying Home, durant els anys dels anys 45 o 48. Es va casar, el 47 es va casar amb el baixista Ray Brown i van adoptar un nen. El 1955, però, ella va signar pel segell Verve, que era, com no, del seu promotor Norman Granz, i va començar a gravar els seus famosos songbooks, és a dir, agafava les diferents cançons de grans compositors, Cole Porter, Gershwin, Rodgers, Duke Ellington, Jerome Kern, Johnny Mercer i tal, i feia un recull de les seves cançons des del seu punt de vista, des de la seva música, i val a dir que un punt allunyades del jazz. Tenia ganes de tornar al jazz i, per tant, gravarà amb la Capitol i Reprise, dues empreses del Norman Granz també, i al final crearan tots dos la seva pròpia companyia, la companyia Pablo, que es dedicarà a discos exclusivament de jazz. I ella podrà cantar al costat de gent com Count Basie, com Oscar Peterson, Joe Pass, i guanyant així 13 premis Grammy, 13 premis que el portaran a un 14è, que serà un premi a tota la seva trajectòria artística. Però els problemes físics són evidents. El 1985 la Fitzgerald ha de ser hospitalitzada per problemes respiratoris i va empitjorant fins que l'any 1993 li han d'amputar les dues cames per sota del genoll per culpa de la diabetis que pateix i que li afecta severament la vista. Farà unes estades als hospitals llarguíssimes i el 1996, ja cansada, diu, escolta, me'n vaig a casa, se'n va a Beverly Hills, la casa que tenia Beverly Hills, en una cadira de rodes, i allà morirà el 15 de juny de 1996, amb 79 anys. I ja que hem dit que aquell Atascat havia sigut un dels seus primers grans èxits, doncs mira, l'hem recuperat i amb ell acomiadarem aquesta sessió d'avui, aquest programa d'avui, d'aquest 5 a la setmana. Un programa que hem fet possible, per davant de tot, el Toni Olivella dirigint totes les màquines i tot el renou aquest, i ajudat, això sí, pel Marc Pujol, i esperem la feina de la Goretti Martínez, que pengi tot això a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, on ho podreu escoltar el dia que vulgueu, a l'hora que vulgueu i les vegades que vulgueu. Nosaltres, el Francesc Morgades al davant, el Burro al davant, i tot aquest gran equip que fa possible que jo sembli una cosa, sembli molt més de lo que en realitat sóc, però bueno, és el que hi ha. Ens acomiadem fins la setmana que ve i esperem tornar-vos a trobar aquí a l'antena de Ràdio Vilafranca en aquest 5 a la setmana. Ara, la Ella Fitzgerald, és el torn de l'Ella Fitzgerald i el seu Atascat, Atascat.
Atascat, a brown and yellow basket, I send a letter to my mummy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it, a little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Atascat, Atascat, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. Oh gee, I wish that little girl I could see. Oh, why was I so careless with that basket of mine? tisket, a tasket. I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
No, 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 no.
Was it blue?
No, 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 no. Just a little yellow basket. A little yellow basket.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.